historia.
Si ara féssim una enquesta i preguntéssim a la gent quin és el millor guitarrista del món, seria impossible posar-se d'acord. Cadascú en diria un de diferent. I sí, potser finalment aconseguiríem fer una llista amb els 40 o 50 millors guitarristes de tots els temps. Però triar-ne un només... Uf, impossible. I si preguntéssim quin és el millor violoncel·lista de la història? Segurament tots coincidiríem, oi que sí?
El nostre protagonista d'avui és considerat el més gran intèrpret de violoncel del segle XX i un dels millors de tots els temps. Però també va ser molt més que tot això. Va ser un home que va escollir viure i morir a l'exili per fidelitat als seus ideals de llibertat, de pau i de catalanitat. Un home realment excepcional. Algú de qui es diu que va ser un gegant entre els homes. Un català que va fer història. El seu nom? Pau Casals.
Pau Casals i de Filló va néixer fa gairebé 150 anys, el 29 de desembre de 1876, al Vendrell, en el si d'una família modesta. Que el petit Pau s'acabés dedicant a la música semblava que ho portés escrit a la sang, ja que el seu pare, Carles Casals, era un organista, pianista, professor de música i compositor. La seva mare, Pilar de Filló, havia estat alumna seva i, per tant, també en sabia un niu.
Des de la seva infantesa, el menut va mostrar una gran sensibilitat per la música, gràcies al seu pare, que li va transmetre els primers coneixements d'aquell art. I al petit Pau li agradava molt. De fet, amb només 5 anys ja estudiava piano, flauta i violí. I amb aquesta edat, només 5 anyets, ja va fer la seva primera actuació musical en públic, a l'església del Vendrell. I quan tenia 6 anys, va sorprendre la seva família.
Som-hi, Pau, que avui és el sant del padrí i li anirem a comprar un regal.
Jo ja li he preparat un regal, pare.
Ah, sí? I què li has fet? Un dibuix? Has anat a collir alguna flor?
No, li he compost una cançó.
Oh, li encantarà! Quina bona idea que has tingut, Carles, ajudar el petit amb aquest regal.
Ajudar-lo jo? No, no pas. La cançó la compost ell sol.
Però quan tenia 10 anys va passar una cosa que marcaria la resta de la seva vida. Van arribar al Vendrell un grup de pallassos que estaven de gira. Es deien Los Tres Bemoles i, com moltíssims pallassos clàssics de circ, feien números musicals. Ells, però, feien música amb instruments fabricats per ells mateixos. Percussió amb paelles i estris de cuina, un xilòfon fet d'ampolles de vidre, un saxòfon improvisat amb tubs de metall... Eren molt divertits.
I en un dels números, aquests pallassos treien uns instruments llargs que tenien forma com de pipa, però de metall. Els tocaven asseguts, els aguantaven amb les cames i d'un pal en sortien unes cordes que fregaven amb un arquet com el del seu violí. En Pau va quedar fascinat pel so d'aquells instruments i per la manera de tocar-los.
Pare, m'agraden molt aquests instruments! Com sonen i sobretot com els agafen!
Sí, sí, són divertits aquests violoncels que s'han construït.
Què és un violoncel? Jo també vull un violoncel, però em compres un violoncel?
Pau, tu ja tens prou instruments.
En veure la il·lusió que li feia, un veí seu, que era barber i tenia molta habilitat amb les feines manuals, li va construir un violoncel, fet amb una carbassa buida, un pal amb cordes i una capsa de galetes. I aquest va ser el primer violoncel de Pau Casals. En Pau seguia estudiant els instruments de veritat amb el seu pare, però després jugava a fer veure que tocava aquell violoncel.
Però poc temps més tard d'haver vist aquells tres pallassos, en Pau va assistir a un concert del mestre Josep Garcia, professor de l'Escola Municipal de Música de Barcelona, que havia vingut al Vendrell a fer-hi una actuació. I sabeu de què era el concert? De violoncel. El Pau va sortir encara més fascinat de veure i escoltar un violoncel de veritat. I tant desitjava aquell instrument i tant va insistir que els seus pares finalment li van comprar un violoncel de veritat.
Com que la seva mare era ben conscient del talent que tenia en Pau per a la música, va decidir traslladar-se amb ell a Barcelona perquè estudiés a l'Escola Municipal de Música amb aquell violoncel·lista que havia vist actuar al Vendrell, Josep García i Robles, que va ser l'únic mestre de violoncel que va tenir en Pau. Allà també va aprendre composició musical i ho va fer amb Josep Rodoreda, que era autor del Virolai, l'himne que l'Escolania de Montserrat canta a la Moreneta.
Però amb el seu professor de violoncel, el Pau va tenir un petit problema, un problema de postura.
No! Mira, Pau, afines molt bé, ets molt virtuós, però toques amb els braços massa separats.
És que amb els braços rígids no toco a gust.
Ja t'hi acostumaràs. La tècnica acadèmica és aquesta.
Doncs la tècnica acadèmica està mal pensada.
La tècnica acadèmica, de la qual parlaven, demanava que es toqués el violoncel amb els braços ben enganxats al cos. Imagineu-vos que, per practicar, els posaven un llibre sota cada aixella i els havien d'aguantar fent pressió amb els braços mentre tocaven, perquè no caiguessin. Això no permetia tocar lliurement el Pau i es va inventar una nova tècnica que consistia a moure lliurement el colze del braç dret per tal de reforçar i facilitar el maneig de l'arquet. També va canviar la posició dels dits de la mà esquerra, donant-los un moviment més senzill i natural.
Aquella nova tècnica que s'estava inventant aquell nen anomenat Pau Casals, que tot just tenia 12 anys, amb el temps va revolucionar no solament la manera de tocar el violoncel, sinó també la de tots els instruments de corda fregada, violins, violes i contrabaixos. Naixia així el que es coneix com l'Escola Casals, una forma de tocar que anys més tard s'ensenyaria a tots els conservatoris del món.
En aquesta època d'estudiant a Barcelona, en Pau va començar a tocar davant de públic, però segurament no com us penseu. Si us l'imagineu en un auditori amb gent comprant entrades i tota la pesca, traieu-vos-ho del cap. Ell era músic de cafè, un ofici molt freqüent entre els músics, tocar cafeteries i restaurants per amenitzar l'estada dels que hi anaven a prendre alguna cosa. Això, clar, fins que van arribar les ràdios i els tocadiscos.
Allà a Barcelona, en un magatzem, Pau Casals va descobrir una col·lecció de música que el va fascinar i el fascinaria al llarg de tota la seva vida. Les suites de Johann Sebastian Bach per a violoncel sol, unes peces que ningú abans no havia gosat tocar senceres en públic. Es va enamorar de la música de Bach i es va proposar que algun dia les interpretaria. Anys més tard ho va fer, i aquesta és una de les grans aportacions de Casals a la història de la música.
Però tornem un altre cop a aquelles cafeteries on en Pau tocava per guanyar uns calerons. Corria la veu del talent d'aquell jove violoncel·lista i hi havia gent que feia el viatge expressament per escoltar el que anomenaven el noi Casals. I un dia, qui l'estava escoltant era el cèlebre pianista i compositor català Isaac Albéniz.
Pau, ets realment un virtuós. El món t'ha de conèixer i el primer pas que has de fer és anar a Madrid.
A Madrid? Però si no hi conec pas ningú. Què hi faré jo allà, pobre de mi?
Té aquesta carta de recomanació. És per al comte Murphy, musicòleg i secretari de la reina d'Espanya. Ell et protegirà.
Vol dir, senyor Albéniz?
Segur. Si hi vas de part meva, t'escoltarà. I ja et dic ara que s'enamorarà del teu talent.
Dit i fet. Acompanyat de la seva mare i els seus germans, se'n va anar a Madrid. Tal com havia dit Isaac Albéniz, el comte Murphy el va cuidar com un fill, meravellat pel talent del jove Casals. Allà a Madrid, en Pau va rebre una educació humana i artística d'un alt nivell i va aprofundir el coneixement de la música de cambra. Aleshores, el comte el va enviar a Brussel·les, però el professor de qui havia de rebre classes es jubilava.
Ai, jo no et puc ensenyar res. Et recomano que vagis a París.
Em sap greu, perquè m'hagués agradat aprendre de vos, però l'entenc.
Abans de marxar, si vols, pots passar per la classe de violoncel.
Ah, doncs sí.
En aquella classe plena d'alumnes, tots tocaven de meravella i d'un en un mostraven les seves habilitats. Quan van haver passat tots, el professor va veure en Pau assegut al final i en assabentar-se que venia d'Espanya, se'n va voler riure.
I què, el petit espanyol el vol tocar també?
El que vostè digui.
Però el violoncel potser és massa refinat per tu. No prefereixes tocar flamenc amb una guitarra?
En Pau, fart d'aquelles burles, es va aixecar. Va agafar el violoncel i va tocar la peça més complicada del repertori tècnic. La sala va embudir. En acabar, el professor li va prometre el primer premi del conservatori si ingressava a la seva classe.
però el Pau ho va tenir clar.
M'heu humiliat davant de tothom. D'un home com vos no em puc aprendre res.
I amb tota la dignitat del món, va marxar d'aquell conservatori i va anar a París. El problema fou que, com allò no havia estat idea del comte Murphy, li va retirar el suport econòmic. I després de malviure i una petita temporada, va tornar a Barcelona. La sort de tornar fou que el seu antic mestre, Josep Garcia, es retirava i, per tant, ell, amb només 21 anys, passava a ser el professor de violoncel al Conservatori Superior de Música de Barcelona.
Va començar a fer els primers concerts a la capital catalana, però l'èxit de la seva carrera internacional va començar a París, on va debutar com a solista. A partir d'aquell moment, la fama de Pau Casals va créixer i créixer no solament a Espanya i Portugal, sinó també a la resta del món. El 1901 va fer la seva primera gira pels Estats Units i el 1905, quan tenia 28 anys, el seu primer viatge a Rússia.
L'any 1906 es va instal·lar a París i el 1910 va començar les seves freqüents actuacions a Anglaterra. Però llavors va esclatar la Primera Guerra Mundial i va buscar refugi als Estats Units d'Amèrica. I quan es va acabar, va decidir tornar a Catalunya, a la seva nació, i vivia a cavall de Barcelona i al Vendrell. Va fundar l'Orquestra Pau Casals i l'Associació Obrera de Concerts, gràcies a les quals l'activitat musical del país va assolir un alt nivell de qualitat.
Com que havia dirigit les millors formacions del món a París, Londres, Nova York i Viena, com a director, posseïa les mateixes qualitats que li eren pròpies com a violoncel·lista, la intuïció i la intel·ligència. Des de l'any 1920 fins al 1936, l'any que va esclatar la Guerra Civil, l'Orquestra Pau Casals va esdevenir una de les millors orquestres europees gràcies a la seva constant dedicació. I l'Associació Obrera de Concerts, que servia per acostar la música a la classe treballadora, va ser tot un èxit.
Però començaven les guerres i el feixisme a Europa. Quan l'Alemanya de Hitler va promulgar unes lleis en contra dels jueus l'any 1933, Pau Casals es va negar a tocar més al país germànic. Dos anys més tard va adoptar la mateixa actitud respecte a Itàlia com a protesta contra el feixisme de Mussolini. En Pau, en contra de les guerres i les dictadures, es dedicava a fer concerts a Barcelona i a l'estranger a benefici dels ferits i dels infants.
Però la Guerra Civil Espanyola va acabar en derrota per als republicans com ell i se'n va anar a l'exili a Prada, a la Catalunya Nord. Allà va mirar d'ajudar tant com va poder els compatriotes presoners als camps de concentració francesos. Va donar més de 140.000 francs als catalans exiliats. També va escriure centenars de cartes a persones i organitzacions internacionals per recaptar menjar, roba i medicaments.
Pau, t'estàs quedant sense res.
S'ha d'ajudar tothom i encara ho puc fer.
Però a Catalunya t'han confiscat tots els béns, fins i tot la casa.
Mentre serveixi per aquesta tasca, la seguiré fent.
Ell encara no ho sabia, però aquell exili duraria fins a la seva mort. Es va acabar la Segona Guerra Mundial. Hitler i Mussolini havien perdut, però ningú va fer res per enderrocar la dictadura de Franco. En senyal de protesta, Pau Casals va deixar de tocar. Començava una època de silenci. I es va negar a acceptar cap invitació mentre no s'establís a Espanya un règim que respectés les llibertats fonamentals.
Aquest silenci, altament significatiu, només el va trencar amb motiu del segon centenari de la mort de Bach, quan un grup de músics eminents el van convèncer de celebrar un festival dedicat al compositor que tant l'havia marcat. El festival seria a Prada, així que va acceptar. Va ser l'inici d'una sèrie de festivals de gran categoria. Anys més tard, va crear un festival similar a Puerto Rico. I l'any 1958 va acceptar una invitació que havia estat rebutjant gairebé 20 anys.
Pau, et tornen a convidar a tocar a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
Això és a Nova York, als Estats Units. I ja saps que tinc la norma de no tocar en països que reconeixen el règim de Franco.
Però no t'ho demanen els Estats Units, t'ho demana l'ONU.
Tens raó. L'ONU és territori neutral. No en té cap culpa de tenir la seu als Estats Units. Hi aniré.
El músic del Vendrell va aprofitar el seu primer concert a les Nacions Unides per fer una crida apassionada a favor de la pau i en contra de les armes nuclears.
Peace in the world and against wars. The humanity of wars.
També aquell any van proposar-lo per rebre el Premi Nobel de la Pau.
Dos anys després, quan John Fitzgerald Kennedy va ser nomenat nou president dels Estats Units, en Pau el va escriure per felicitar-lo. Kennedy el va convidar a tocar a la Casa Blanca i ell va acceptar amb una condició.
Vull poder parlar en privat amb el president Kennedy sobre la tragèdia i el destí de Catalunya i Espanya.
Així serà, senyor Casals.
Dos anys més tard, Kennedy li va atorgar la Medalla de la Llibertat. I el 1971, ara fa just 50 anys, Pau Casals va compondre l'himne de les Nacions Unides, que ell mateix va dirigir en un concert a la seu de l'ONU. I el secretari general de l'organització li va lliurar la Medalla de la Pau, un honor que el músic, a punt de complir 95 anys, no s'esperava. El va descriure com el premi més important de la seva vida i, en agraïment, va improvisar un discurs que començava dient «I am a Catalan». Us sona? El va dir en anglès i deia:
«Soc català. Catalunya va tenir el primer parlament democràtic de la història, molt abans que Anglaterra. I fou el meu país on van existir les primeres Nacions Unides. En aquell temps, al segle XI, van reunir-se a Toluges, que avui és a França, per parlar de la pau, perquè els catalans d'aquell temps ja estaven en contra de la guerra».
Després d'un llarg aplaudiment, Pau Casals va interpretar el cant dels ocells, una peça tradicional catalana, concretament una nadala, que el violoncel·lista va convertir en un símbol internacional de pau.
«Els ocells, quan són al cel, van cantant pis, 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 que vol dir pau, pau, pau».
Al llarg de tota la seva vida, Pau Casals va ser un artista exquisit, però, a més, va lluitar constantment per la pau, la justícia i la llibertat. I d'aquesta manera serà recordat com un home que va estimar la música tota la seva vida i que va dedicar-se a ajudar els altres i a lluitar per tenir un món millor. Aquell violoncel·lista que reposa per sempre més el seu estimat Vendrell va fer història.
Si vols conèixer més sobre Pau Casals, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petits Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
T'imagines? Un mar ple de tresors, un viatge a la Lluna o al centre de la Terra, o ballar en un escenari molt gran i nedar entre balenes. T'ho imagines? Si tens 6 anys o els faràs abans que acabi l'any, felicitats!
Vine a la llibreria del teu barri, bescanvia la targeta que has rebut i escull la teva aventura. Quin regal! Tot un món nou per descobrir! Fa 6 anys triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibreters amb el suport de la Generalitat de Catalunya.